Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Vinícius, qui és Vinícius? Visca Rodrigo. Busquem les notícies del dia. José Luis Gil, bona tarda.
Qui va ser Robinho? Bona tarda, Batllori.
El Barça enfoca el Celta.
Sí, senyor, amb dos noms envoltats d'incògnita, pendents de l'estat de Luis Suárez i si el davanter uruguaià podria entrar o no en competició davant el nou equip d'Òscar García en el retorn a la Lliga. Pendents igualment d'establir un termini més concret pel que fa a Jordi Alba, que ja sabem no estarà contra el conjunt gallec. Avui festa, demà prèvia de cara a aquest Barça-Celta de Lliga.
Ernesto Valverde torna a estar assenyalat.
Els partits contra Levante i Eslàvia han minvat el crèdit del tècnic, de qui ja es comença a qüestionar en determinats foros aspectes de la seva metodologia d'entrenaments. L'òrbita d'aquesta rumorologia ha deixat caure noms com els de Ronald Koeman o Marcelo Gallardo en clau de relleu més o menys immediat a la banqueta. Tot això analitzat avui a Esports Copé.
El Real Madrid es destapa la Champions amb Rodrigo com a gran protagonista.
El Galatasaray va donar a Madrid més facilitats encara que a Istanbul i el Madrid es va donar un bany d'autoestima amb un 7 en blanc, 6-0. Destacat Rodrigo Goes amb 3 gols. L'Atlético s'immola a Leverkusen i deixa una mica més tocat al Cholo Simeone.
L'Espanyol a disfrutar de l'Europa League.
21 hores, Cornellà Prat, Espanyol Ludogorets. Els de Matxines garanteixen ser líders de grup si guanyen i no ho fa Ferencváros a l'altre partit davant CSK. Passa a la segona unitat en la convocatòria i també a l'11 titular. Passar ronda, recordem, eixampla el límit salarial pensant en clau de mercat d'hivern.
La selecció espanyola sub-17 classificada pels quarts de final del Mundial.
Treballada victòria 2-1 contra Senegal en un partit marcat per la forta calor. Patiment quan els africans van retallar diferències als últims minuts i l'Aix Moriba va brillar més que Pedri. Dilluns, partit de quarts contra França o Austràlia.
I Mirotic esclata.
Determinades informacions han vingut parlant d'un distanciament entre Svetis Lavpesic i la plantilla del Barça de bàsquet des del maig jugat contra el Fuenlabrada. Avui Mirotic ha sortit al pas i ha dit que tot és una qüestió dels que no accepten que hagi signat pel Barça tenint passat madridista. Demà, Salguiris a l'Eurolliga, a Kaunas torna Pau Ribas.
Avui comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella i quines són avui, Gil, les enquestes Esports Cope.
En clau blanquiblava us hem demanat que feu una travessa de l'Espanyol Ludogorets d'aquesta nit. No hi ha color, que diria Manolo Lama, un 81% de Copenautes aposta per la victòria. Per Iquita, un 12% per l'empat, un 7% per la victòria del conjunt búlgar. La pregunta en clau blaugrana. Principal responsable de la situació de l'equip, Valverde o els jugadors? Atenció als resultats. 54% per Valverde, 46% per jugadors. Jo parlaria d'empat tècnic.
Està bastant equilibrat, sí. Gràcies, Gil. Passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda. Marc Pairés està al control de so. Sílvia Ortiz a la producció. Us parla Joan Batllori i la pilota. Ja roda Esports Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos? ¿Berti o falso? Con Berti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible, todo el año. Deja de esperar y entra ahora en berti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 30 de noviembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Barato, ver, barato, ver, barato, meo, eo, eo.
¡Ponte las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
En aquests temps actuals, on a Twitter es fa molt de soroll, on els programes tenen més minuts als opinadors que als protagonistes, on a les pàgines digitals importa més que facis clic en un titular que la informació que s'hi dona, la paraula crisi va barata. 2 mals resultats, crisi activada. Enllaces 2 bones victòries, crisi desactivada. Avui al Barça el clima és de crisi, quan només que Messi hagués encertat amb alguna de les 3 o 4 ocasions clares que va tenir contra l'Eslàvia, l'escenari seria un altre molt diferent. Igual que si al Barça li fot 3 al Celta dissabte, la crisi es difuminarà. La qüestió de fons és que és veritat que l'equip no juga bé des de fa bastant de temps, que la sensació és de lent decliu, que els resultats de moment es van traient endavant perquè la qualitat de la plantilla és indiscutible, que el president no intervé per no incomodar el nucli dur del vestidor i perquè tenim eleccions a la vista, i que l'entrenador fa el que pot en la que fa tota la pinta serà la seva última temporada al Barça.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Vinga, comencem a les 3 i 11 minuts de la tarda abordant la situació a Can Barça en general i la de l'entrenador Ernesto Valverde en particular, Manuel Oliveros. Què tal? Bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
Quina és la situació de Valverde al Barça, que cada vegada que els resultats es torcen se l'assenyala?
Doncs a dia d'avui la situació entre el club i Ernesto Valverde és normal, fins i tot cordial, i s'aplicarà el sentit comú entre les dues parts. El contracte és, recordem, fins al 30 de juny del 2020 i una temporada més opcional, i s'aplicarà la normalitat. No serà problema de diners, s'arribarà a un acord tant si continua molt improbable com si acaba l'etapa Valverde, perquè al final les dues parts segurament voldran el mateix, no continuar. Almenys això pensen a dia d'avui. Des del club no li ha arribat per part de ningú cap inquietud a Ernesto Valverde directament, únicament li arriben per part dels mitjans de comunicació, que si Koeman, que si Gallardo, que si no treballa molt o que no sap gestionar com al principi de la seva etapa. Valverde acceptaria que aquesta fos l'última temporada de la mateixa manera que a hores d'ara sembla que ell tampoc té forces per continuar. És un vestidor molt exigent, on ell sap que compta amb el millor jugador del món, amb Leo Messi, depèn d'ell, per lo bo i per lo dolent. Leo fa un recital, per exemple, davant del Valladolid, fatal al Llevant, dimarts contra el Slavia de Praga, com deies abans, havia o podia haver marcat dos o tres gols i ara no estaríem parlant de crisi. Valverde depèn, i també el club, de Leo Messi, estan en mans de Leo. Si Leo combina millor amb Ansu Fati que amb Griezmann, és molt complicat canviar-ho des de la banqueta. O amb Dembélé, per exemple, és més evident que combina millor amb Ansu Fati que no passa amb Dembélé, no? No només ell, sinó Luis Suárez. Si Leo està més a gust amb Arturo Vidal, Valverde li ha de posar abans que Artur, per exemple. I el tema Rakitic, em diuen, esperava Valverde que el croat hagués acceptat la realitat i sortir al mercat d'estiu. Ara Valverde no tindria cap tipus de problema amb ell i Rakitic podria ser més feliç en un altre equip i el Barça, a més, tenir més diners al banc. Valverde també és conscient que la plantilla cada vegada és més vella. Hi ha molts factors que li fan pensar, a dia d'avui almenys, que podria estar a la seva darrera temporada si no canvien molt les coses. I poden canviar. Fa una setmana no passava res i Valverde vol pensar que la situació es pot revertir. La relació amb la directiva, com dic, és cordial i aplicaran al final el sentit comú per trobar la millor solució. A dia d'avui, acabar de la millor manera possible a final d'aquesta temporada.
Doncs com la situació és la que és inevitable que tornin a aparèixer noms com a possibles substituts de Valverde. Ha sonat el nom de Ronald Koeman i sona també el nom de Marcelo Gallardo, l'entrenador argentí de River Plate. El nostre company Joaquín Bacigalupo és seguidor de River. Hola, Joaquín.
Buenas tardes, Joan.
Los de River estáis encantados, ¿no?, con Gallardo.
Sí, yo creo que, bueno, se vio que la mejor época de River viene siendo con Gallardo. Yo creo que lo definiría como una persona que su prioridad es el grupo humano, más allá de lo futbolístico, el grupo humano. Nunca ha habido problemas dentro del vestuario, que es algo que sí había pasado en anteriores equipos de River. Es una cosa que priorizó totalmente él y que logró, y que hace que, yo creo que eso se traduce después en el tipo de juego que desarrolla River.
¿Qué tipo de fútbol practica?
A ver, desde que llegó Gallardo intentó imitar este estilo de fútbol europeo de jugar la pelota siempre por el suelo, metiendo un poco el 5 entre los centrales. Es algo que hizo con Enzo Pérez, ahora lo convirtió en un 5 muchísimo más repartidor de juego. y priorizando siempre eso, la salida desde el fondo, con delanteros que fijen centrales para que puedan después los mediocampistas subir más a las bandas. Y se tuvo que reinventar muchísimo Gallardo, porque no se puede competir con el mercado europeo, mucho menos con el estadounidense, ni hablar, y sufrió más de una vez en mitad de torneos bajas importantes para su equipo. El jugador estrella de la última Libertadores ya no está, y sin embargo River sigue en un momento increíble, finalista de Libertadores, primero en su liga. Entonces ha sabido también adaptarse a contextos muy diferentes en los cuales los jugadores les han ido variando, y sabe exprimirlos y sabe sacarles el máximo rendimiento posible.
Incluso mira la gente de la cantera de allá.
Sí, es uno de los entrenadores que ha hecho debutar a más juveniles de ahí. De hecho, ahora, por ejemplo, de la defensa de River, el central Martínez Cuarta y el lateral derecho son dos jugadores que salieron de la cantera. También tuvo personalidad para eso. En la final de Libertadores, en el minuto 60, cuando no estaba ni terminada, pone un 9 de área, y que es un chico que creo que llevaba como mucho 10 partidos en River, que se llama Julián Álvarez, y tiene la personalidad para ponerlos y hacerlos debutar. Si no me equivoco, la cifra ronda entre 30 y 40 personas que ha hecho debutar, jugadores que ha hecho debutar Gallardo desde que llegó a River, con lo cual sí, mira la cantera, y de hecho se ve mucho que va a mirar él los partidos de la reserva personalmente, o sea, no se guía solo de los informes que les hacen, sino es una persona que está muy presente en la ciudad deportiva, yendo a ver los partidos, yendo a ver los torneos y trabajando mucho con las inferiores.
Cuando escuchas Solés que igual puede entrenar al Barça, ¿te encaja o te chirría?
A ver, yo hay algo que me guía un poco por las sensaciones que pueda tener él, ¿no? Y más allá de que pueda entrenar al Barça o no, yo creo que en River es una persona que ganó prácticamente todo, que ahora sí están a las puertas de una final de Libertadores, que sería ya cerrar el círculo, ser bicampeón de la Libertadores, y el única cuenta pendiente que le queda es ganar el torneo local, el torneo argentino. La liga no la ganó nunca todavía, y ahora River está primero, una liga que termina en marzo. Mi sensación es esa. ¿Qué más le puede dar Gallardo a River?
Con lo cual sería para más adelante, no para ahora, porque si tiene ese compromiso hasta marzo por lo menos, sería ya para el futuro, no para venir inmediatamente, si es que viniese.
Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que salga ahora, ¿no? Totalmente, sí. Sobre todo por esto que decimos, que la liga termina en marzo y es su pagaré, digamos que el único pagaré que le queda es este de la liga, con lo cual yo creo que no pasa por la cabeza de él en ningún momento salir hasta entonces.
Veremos en qué queda. Joaquín, gracias.
Un abrazo.
Otro para ti. Saludo ara al Toni Freixa. Hola, Toni, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Quin grau de preocupació tens tu amb la situació actual?
Doncs no gaire alta la preocupació, sincerament. Soc conscient de que no s'està jugant bé, i a més que darrerament aquests dos últims resultats són dolents, però veig les coses amb una certa perspectiva. No és la primera vegada que aquest mateix equip ha tingut aquests uns símptomes similars, i al final, com sempre es diu, no, les notes a final de curs.
Tens per això la sensació de que el Barça està ara mateix en un sotrac, en un mal moment puntual, o tens la sensació d'un equip que a poc va en decliu?
Sí, de forma natural, és lògic, l'equip va en decliu perquè els seus principals protagonistes són els mateixos que ho eren a la final de Roma del 2009. I lògicament el rendiment d'aquests mateixos jugadors que són clau en aquest equip, potser hem d'afegir Ter Stegen i els nous que han anat venint i que s'estan acabant d'incorporar però que no són encara decisius, no? Lògicament, doncs, aquests mateixos jugadors amb l'edat que tenen ara doncs, estan en decliu, no? I a banda d'això, puntualment hem sofert un inici de temporada on no hi ha hagut pretemporada, on també hi ha hagut lesions musculars i no hi ha hagut una certa continuïtat, que és el que fa que un equip agafi la velocitat de creuer i tingui un rendiment solvent. O sigui, això jo crec que és una combinació de les dues coses.
I dona la impressió des de fora que és l'última temporada de Valverde, per exemple. Sembla, sí, no?, des de fora.
Bueno, ell té un contracte d'aquests que em sembla que cada any poden renovar un any més.
Sí. Té, fins al 2020, sí, amb una opció al 2021.
Exacte, sí, cap de les dues parts. Diuen, home, no voldria fer pronòstics. Home, la sensació per l'estopa que està rebent des de tots cantons és que ha de tenir molta personalitat per voler continuar ell, Estic posant a la pell de Valverde. En quant al que el club voldrà o no voldrà, jo crec que dependrà molt dels resultats, no?, de com acabi la temporada, perquè la temporada passada un dels arguments principals per continuar era, bueno, és que no, malgrat l'eliminació del Liverpool, a la temporada esportivament no havia anat malament.
Mm-hmm. Acceptant això que dius que l'equip està en un lent decliu, diguem que natural, això s'ha d'assumir i acceptar, o es pot lluitar o es pot fer alguna cosa per intentar que aquest decliu sigui molt lent, o rebel·lar-se i lluitar contra aquest decliu?
No, sens dubte rebel·lar-se i lluitar.
Com?
No tinc cap dubte que els responsables del club ho deuen estar intentant, vaja, és la seva responsabilitat. Tenim el perfil de junta directiva que tenim, tenim el perfil de direcció esportiva que tenim, i al final els socis del Barça el que hem de fer és posar-nos en mans d'ells. Nosaltres des de fora sí que segur que no podem fer res, els que ho han de fer són ells, i evidentment també la gestió del vestidor per part del propi entrenador i els propis jugadors. És una qüestió de responsabilitat dels que estan allà dins, que sàpiguen prendre les millors decisions. I crec que és més fàcil gestionar això comptant amb la confiança de la gent que tens que no pas fent canvis dràstics. Jo, per exemple, no seria partidari, com la gent amb l'estómac sempre diu, de cessar l'entrenador quan no hi ha un o dos resultats dolents. No?
Mm. O avançar les eleccions. Tampoc que fins ara has estat partidari.
No ho soc, no ho soc en absolut. No considero que el club estigui en una situació d'avançament d'eleccions. La junta directiva es va triar per 6 anys i fa 4 anys i mig d'això, gairebé 5, no? Bé, doncs falta una temporada i mitja.
Igual si fa la sensació que l'equip necessita una mica un sacseig, per caràcter, veus a Valverde capaç de marcar un punt d'inflexió i fer que l'equip reaccioni, que vagi cap a dalt, que jugui millor, que fa molt de temps que no juga bé, tot i que els resultats més o menys són bons?
Valverde té la personalitat que té, però aquesta personalitat ens ha portat a guanyar les dues primeres lligues i estem en la línia d'aspirar a guanyar la tercera, perquè no, a tot això que estem parlant no ens oblidem que el Barça va líder, Va líder, i aquí estem analitzant molt les coses en funció del que intuïm que pot arribar a passar. Jo crec que la competició, a mesura que vagi avançant, farà generar als jugadors la motivació necessària per competir al màxim. També vull pensar que aquests jugadors, que estem parlant d'un cert decliu, també saben regular-se, no? I a lo millor en aquesta alçada de la temporada determinant resultat o determinada sensació potser no és tan important com si això es produeix als mesos d'abril o maig, que és quan ens estarem jugant realment els títols. Insisteixo, confiança en les persones que hi ha al club, perquè estem en les seves mans.
Mm. Et vull preguntar una cosa de futbol, que tu saps molt de futbol també. Com veus la química entre Messi i Griezmann?
Jo no... Ja sé que les estadístiques les tenim tots sobre la taula de seguida, no? S'han buscat només 3 vegades en tot un partit i juguen a la línia ofensiva, amb la qual això és una mica atípic. Sí que ho és, però jo no llegiria d'això una circumstància preconcebuda o predeterminada per ells, de que no han decidit no buscar-se o que hi ha alguna mala maror o hi ha algun problema. Simplement el futbol és un joc on contínuament hi ha moviment i circumstàncies col·lectives on has de triar la millor opció, i quan estàs amb la pilota tries la millor opció. Si aquesta millor opció per l'un i per l'altre no ha aparegut en la persona de l'altre, diguéssim, si quan Messi té la pilota la seva millor opció no sembla que sigui el passe a Griezmann, sinó una altra situació de joc, doncs naturalment no es produeix, però no hem de treure una conseqüència de tot això.
Mm. Molt bé, Toni Freixa, moltes gràcies. Una abraçada, seguim parlant.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
El VAR da seguridad al árbitro. Berti o falso. Si tú también quieres estar más seguro en carretera y tener el mejor precio, cámbiate ya a Berti, porque además te dan 3 meses gratis sin condiciones. Calcula tu precio en berti.es.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me traiga!
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hola, amor, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. Lo has oído bien. Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Tres i 26 minuts de la tarda, un apunt esportiu del Barça, Oli, que avui fa festa, eh?
Sí, sí, avui descansa, va entrenar una suau sessió d'entrenament ahir, després del partit del dimarts, i dimecres va entrenar al matí, i fins demà, a partir de 6:45 de la tarda, no tornarà a treballar. És a dir, primer hi haurà la roda de premsa de Valverde, un dia abans del partit, a les 5:30, i després, a partir de 6:45, l'entrenament del Barça.
Abans del debat, Gil, repassem els que ens va deixar la jornada d'ahir de la Lliga de Campions, que, per sobre de tot, ens deixa la golejada del Real Madrid al Galatasaray, amb un claríssim protagonista, hat-trick de Rodrigo.
Rodrigo Goes, eh? Des d'ahir, el brasiler més jove en marcar en un partit de la Lliga de Campions i el jugador més jove en fer en aquesta competició un hat-trick perfecte. Gol amb la cama esquerra, gol de cap, gol amb la cama dreta. És la veu del nou crack madridista, micròfons de Movistar.
Sí, claro, cada dia està acelerando un poco más rápido lo que yo esperaba. Mas como yo siempre digo, yo estoy entrenando, yo estoy me preparando para que no sea una novedad tan grande y yo me quede tranquilo con eso. Yo tengo mucha calma, mucha tranquilidad, como todos me dicen, para continuar trabajando, seguir tranquilo, y lo hago así. Por eso creo que las cosas están saliendo bien.
¿Por qué Rodrigo sí y Vinicius no? O explica Zidane.
Yo creo que aprende muy rápido, luego lo tiene todo, en el sentido que técnicamente es muy bueno. Y luego cuando te acompaña el físico, que todavía tiene que mejorar, hace lo que hace en el campo. Pero yo creo que es listo.
I està claríssim que Rodrigo Gil, no sé si estàs d'acord, té una cosa que Vinicius no té, que és gol.
Gol, fonamentalment, eh? Gol. Ara mateix, clar, els gols són els que, és el que enamora l'afició. Vinicius, per la raó que sigui, no té gol. No el tenia la passada temporada, està tenint molta mala sort també aquesta temporada. Va tenir la jugada de la victòria davant del Betis i no la va saber aprofitar. I hores d'ara, Rodrigo és un valor que cotitza a l'alça i Vinicius és un valor que cotitza a la baixa. De totes maneres, no perdem de vista un context. El Galatasaray hi va donar moltes facilitats. Propera parada, Ipurua, Eibar, aquests són els partits on també s'ha de veure Rodrigo.
Exactament. El Galatasaray és el pitjor equip de la Champions i, per tant, és més fàcil marcar el Galatasaray.
Però goles son amores y no buenas razones. A l'altre partit del grup, Paris Saint-Germain 1, Bruges 0, Keylor Navas va aturar un penal, sí. Que podia haver canviat una mica la dinàmica d'aquest grup. Deixem el grup A, passem al grup D, Bayer Leverkusen 2, Atlético de Madrid 1. L'Atlético va tirar la primera part quan va voler reaccionar a la segona. Ja era tard, Simeone comença a estar una mica desesperat, però, evidentment, és qui ha de donar amb la tecla per trobar que l'Atlético jugui millor.
Está claro que el primer responsable absolutamente soy yo, debido a que la motivación inicial para los partidos se la da el entrenador. Y está claro de que hay algo que tendría que mejorar para llegar un poco más profundo.
En el grup B, victòria del Bayern, 2-0 davant d'Olympiacos. Estava interí a la banqueta Hans-Dieter Flick. Hi ha coses que no canvien. Lewandowski va obrir la llauna al minut 69.
Marca sempre.
No cal dir que estem enamorats de Lewandowski. A l'altre partit del grup, Estrella Roja 0, Tottenham 4, doblet de Son. I en el grup C, l'anècdota. En el Manchester City-Atalanta, a territori italià, substituït Ederson a la porteria del City, surt Claudio Bravo, l'expulsen al 81, no hi havia més porters, Guardiola va fer un canvi introduint un defensa, Walker, que deu ser el millor porter reserva que tenen a la plantilla, perquè jugués als últims minuts de l'Atalanta 1, Manchester City 1, i a l'altre partit del grup, Dinamo de Zagreb 3, Shakhtar Donetsk 3, tenia la victòria lligada al Dinamo de Zagreb, però se li va escapar en els últims minuts. En resum, tres equips ja tenen bitllets per vuitens: Paris Saint-Germain, Bayern de Munic i Juventus.
Dos quarts de quatre, de seguida el debat Esports Cope.
Diumenge 24 de novembre participa la 96a cursa atlètica Jean Buen Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Cacaulat, Freedom, CaixaBank, Soria Natural, Danone YoPro, Fruit Rabbit, Hyundai i la grossa de cap d'any. Corre i inscriu-t'hi a jeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno en dos models, d'home i de dona. Diumenge 24 de novembre, corre a la Jean Buen.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, debats, informació, protagonistes.
Paciència sí, no surten les coses, però quan veus que no surten perquè la gent no s'hi posa del tot, jo crec que la paraula que necessitem és una altra, eh? Una sacsejada interna.
Xesc, un plaer, gràcies. Com sempre, una abraçada forta.
Molt bé, records, una abraçada.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
El debat Esports Cope amb l'Oliveros, amb el Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, què tal? Bona tarda a tots.
Bona tarda. I amb el Júnior Vinguella. Júnior, què tal?
Bona tarda, amics. Molt bé.
Bona tarda. Tot bé? Tot correcte?
Tot correcte. Aquí, al ben mig de la plaça, aquí a la Fontana i Trevi.
Home, ei, espectacular. Oh, oh. ¿Te han dejado pasar o qué?
M'han dejado pasar. Está porque todo
vallado. Está lleno, ¿eh?
Está lleno. Están aquí los tifosis del Celtic a tope, pero de muy buen rollo.
Tira una moneda, afición. Tira una moneda, home.
¿Qué partido hay?
Juegan el Lazio Celtic de la Europa League.
Wow.
Ostras, partit.
Hay ambiente, Sí, partit. Son dos aficiones duras,
Crec que he llegit, em sembla que hi ha hagut algun incident ja més entre ultras de Lazio i Celtic i tal, hi ha hagut algun
qué raro, perquè són gent pacífica.
Sí.
Muy calmados.
Tranquilitos i tal. Vas al partit o què?
Aniré al partit.
Ja, que guapo. Molt bé. Doncs a disfrutar.
Està molt bé.
A disfrutar.
Jo no he vist cap incident, eh? No? Estic aquí in situ. Això em recorda una mica... Va, és igual. Vinga, va.
Sí, lo de aquí, eh? Lo de... va, incidentes si se suspende el partit.
Exacte.
Sí.
Veuràs més futbol avui que al Camp Nou, això ja t'ho asseguro.
Bueno, l'altre dia, avui, eh? Un equip italià contra un escocès. No sé si veurem més futbol, però serà que veurem el mateix futbol.
Sí. Intensitat segur, eh, Dani? Intensitat segur.
Això sabeu.
No, intensitat més. Més intensitat que el que estem acostumats a veure a Can Barça, però bueno.
Preocupats amb el Barça, Dani?
Jo sí, no només preocupat pels resultats, és a dir, el Barça és líder a la Lliga, és líder a la Champions, això no em preocupa, però sí que em preocupa no només el joc, sinó les declaracions de després, és a dir, que Valverde digui que ell mateix no està gaire preocupat, bueno, solo un poco i tal, i que diga... que ser massa exigent porta la frustració. Ostres, em semblen declaracions molt, molt perilloses i molt poc ambicioses. A mi, jo no és el Barça que vull veure, però en fi, després tens alguns dels millors jugadors del món i de la història i tot pot anar bé, però ara mateix sí, estic preocupat.
I tu, Júnior?
Bueno, jo m'escolto a mi mateix i sembla que em repeteixo, no sé si en aquest programa o amb la gent que em pregunta, però estic exactament igual de preocupat que els anys anteriors. Yeah. I la meva preocupació segueix sent la mateixa. És a dir, a què aspirem? A guanyar la Lliga i la Copa del Rei? Perfecte, cap problema. Tenim equip per poder aspirar a això. Ara, si l'objectiu és conquistar Champions, anar a jugar al Mundialito de Clubs, ser l'equip aquell que enamorava a tot el món, doncs ostres, crec que estem ara mateix molt lluny d'aquest objectiu. I en aquest sentit, doncs, evidentment, què em preocupa?
Sí.
Perquè crec que el Barça ha perdut l'estil i inclús crec que el timó o la direcció cap on ha d'anar.
Sí, una mica la sensació és aquesta, no, Dani? La lletra gruixuda és que l'equip, la sensació és que cada vegada es debilita més, que futbolísticament se'l veu bastant perdut, que físicament cada vegada hi ha més rivals que són molt superiors a tu i que no veus ni a l'entrenador ni al club ningú que estigui disposat a fer ara mateix un cop de timó, no?
Exacte, tal qual la radiografia. I jo li afegiria que per mi hi ha una cosa diferent altres anys. Hi ha dues coses diferents d'altres anys. Primer, que tens millor equip. O sigui, per mi, Griezmann i De Jong sumats, ja sé que de Griezmann podem parlar molt, que amb el Júnior sempre parlem dins i fora d'antena, ens enviem missatges i tal, però Griezmann i De Jong sumats a la plantilla que tenies l'any passat, traient Coutinho, a mi em sembla millorar moltíssim. I per tant, encara em sembla més greu que estiguem així, tenint en compte que la matèria prima és molt millor que altres anys. I la segona, perdona, Júnior, la segona és que comencen a haver-hi ja moltes declaracions de molts futbolistes, és a dir, que no s'amaguen. Ter Stegen l'altre dia, Piqué alguna vegada ho ha dit, que jugant així, bueno, ja veurem com anem i tal. Entre ells, el llenguatge corporal és que estan bastant emprenyats. Griezmann es mou amunt i avall, no li passen la bola. L'altre, Piqué aixeca les mans, com diem, on esteu, moveu-vos. Vull dir que em sembla un pèl més preocupant, fins i tot.
Sí, sí, exactament. Vull dir, això que acaba de dir el Dani és un dels aspectes que volia afegir el que a mi em preocupa realment d'aquest equip, que tornem a la creació de bàndols i de grupets dintre del vestidor, que l'únic que fan és que l'ambient no sigui l'adequat i que, bueno, doncs que el rendiment baixi clarament. I l'altra cosa que volia dir és que jo crec que és una paradoxa, no? Però realment sí que està molt definit l'estil del Futbol Club Barcelona i és el que tenim ara, i això és el que preocupa realment, que haguem anat a parar aquest, doncs aquest tarragnau, aquest estil de joc on tot és molt més defensiu, no tenim tanta pressa per recuperar la pilota, la pressió sense pilota no existeix, és tot molt més posicional, llavors la possessió no importa tant, ens costa crear quan tenim la pilota. Bueno, tot això és el que em preocupa.
Sí, sí, i sobretot la situació d'un entrenador que ja és la tercera temporada, que el Barça hizo lo que hizo en verano, que es ratificarle la confianza, tiene contrato, sí, pero que está en una situación de un equipo complicado. Por eso que decís, porque hay grupos, porque Leo Messi seguramente prefiere que juegue Arturo Vidal y no Artur, porque prefiere que le pase a Ansu Fati y no Griezmann. Pero para se nota esos vicios ya de un equipo, como decíamos antes, medio en declive, y que necesita una sacudida, y que Valverde está ya con las fuerzas menos fuerzas que el año pasado, claro.
Totalmente. Pero para ellos es buen entrenador, porque todos estos grupos, todo lo que tú has dicho, claro, Valverde más o menos lo permite. Es decir, si quieres a Arturo Vidal, pues toma a Arturo Vidal. Si hoy hago descansar a Griezmann, pues hago descansar a Griezmann. Entonces, desde ese punto de vista, para lo que es la paz del vestuario, por decirlo así, o que no haya muchas guerras, a lo mejor Valverde es el ideal, pero claro, para el equipo y para el club en general, pues ya tengo mis dudas.
Bueno, el Valverde es el ideal si els que manen es una facció potent del vestidor que té poder per decidir.
El que vull dir és que per Messi és l'ideal. Junior, bueno, no?
Correcte, sí, segurament. Però el que hem d'entendre és que tots els equips són cíclics i tots els jugadors tenen el cicle de la seva etapa on estan en plenitud i després comença la decadència. Vull dir, això és inevitable. I per sobre de totes aquestes etapes que s'han de recordar a la història i se'ls ha de donar el mèrit que els correspon a cada un, està el club. I sempre que ha arribat un entrenador nou que ha triomfat, què ha fet? Ha acabat amb certs jugadors claus que en un moment donat ningú s'hagués atrevit a carregar-se. I amb això, que ningú malinterpreti que estigui parlant del Messi, ni molt menys, en absolut. No parlo del Messi, però sí que parlo d'altres jugadors.
I això lo tendría que hacer, eso lo tendría que hacer seguramente otro entrenador ya.
Lo tendría que hacer,
cambio de ciclo.
Pero para que lo pueda hacer otro entrenador tiene que haber una decisión y una línea que marque el club, que tiene que estar por encima del resto. Que estoy convencido que el día que Piqué sea presidente del Barça lo entenderá y aplicará esto. Lo que pasa es que tendrá más poder porque dirá, oye, vosotros qué me vais a contar a mí que he ganado tantas Champions y tantas ligas. Entonces la autoridad es mayor, ¿no? Es un poco psicológico, pero es la realidad.
Sí. Yo la temporada pasada, Dani, tenía molts dubtes sobre la continuidad de Valverde. Sempre m'inclinava més cap a la sensació de que creia que seguiria aquesta temporada. Ara estic bastant convençut de que estem davant l'última temporada de Valverde.
Sí,
bastant convençut.
A no ser que hi hagi algun miracle, no?
Miracle,
sí. L'any passat jo crec que tots el veien fora.
Jo no.
Hem perdut, és que clar, que ningú s'esperava que perdés la Copa del Rei.
Sé que és molt difícil d'imaginar, però imagina't que el Barça guanya el triplet sense voler, o amb Messi en plan estel·lar i tal, no crec que es carreguin a Valverde. Però sí, estic d'acord amb tu.
Hay dos opciones, y me decía hoy gente que conoce la situación, hay dos opciones, que es que uno quiera seguir y el otro no, o al revés, ¿no? Pero que van a actuar con sentido común, porque contractualmente tiene contrato hasta el 2020 con una opción hasta el 2021. Y ahora, como dice Joan, la impresión es que los dos quieren que sea la última etapa. ¿Verdad? Pero que Valverde puede que esté quemado todos, pero... y que el Barça también está filtrando Gallardo, Koeman y tal, no trabajan, 48 horas de descanso. Es decir, los dos quieren que sea la última etapa y acabarán cordialmente con sentido común.
Eso está bien,
llega un momento que no es ni cordialidad ni sentido común y es de, vulgarmente, ponerle cojones y tomar decisiones. Pep llegó un día al Camp Nou y se cargó a Ronaldinho, Deco y después a Eto'o. Luis Aragonés pilló las riendas de la selección y se cargó a Raúl.
Sí, però això ho va fer després d'un parell d'anys de sequera, eh? Vull dir, amb una situació molt pitjor de la que hi ha ara.
Eso lo tendría que hacer el próximo.
Sí. Bueno, sí, pero vamos tarde.
El próximo está por llegar. Deja acabar a Valverde, bueno, y el próximo está por llegar.
Però ¿cuándo? En junio.
Esperemos al próximo.
A mí igual que et dic que crec que aquesta és l'última temporada de Valverde, igual que et dic això, em costa molt visualitzar Bartomeu fent fora Valverde. A no ser que, evidentment, perdi 5 partits seguits. Però em costa molt visualitzar-ho.
Jo crec que Bartomeu és capaç de dimitir abans de fer fora Valverde.
No. Tu creus?
Bueno, és la meva opinió, eh?
Sí, no. Sí, i a més estàs molt millor informat segurament que jo, que alguns de nosaltres, però a mi em costa... Vaja, és que Valverde va estar a la corda fluixa abans de la final de Copa, ja abans de la final de Copa anterior, que es va publicar a Mundo Deportivo, es va filtrar el mateix dia del partit i tal, i des d'aquestes finals de Copa fins ara, què ha canviat? Si no ha canviat res, si aquest inici de Lliga, hi ha hagut lesions i tal, però tu vas sumant, i Granada, i Pamplona, i Bilbao, i Levante, i no sé què, i algun Praga. Que em deixo, exacte, Praga, i Dortmund, i és que hi ha més partits i més resultats, fins i tot, dolents que bons.
En fi, veiem com evoluciona tot i ho anirem comentant aquí setmana rere setmana. Dani Júnior, una abraçada forta, que vagi bé per Roma.
Un plaer, gràcies, adeu.
Adeu.
El futbol és un estat d'ànim i el Barça l'hauria de pujar ben aviat.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça-Celta.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso, Òscar Pereiro. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Periquitos o culés.
Barcelona.
Guardias o policías.
Seguridad.
Hipoteca o alquiler.
Vivienda.
Universidad o FP.
Educación.
Jubilarse o cotizar.
Pensión.
Por todo lo que nos une, vota Partido Popular.
I 43, parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Què diu, Joan? Bona tarda.
Tenim partit d'Europa League avui, a partir de les 9, aquest Espanyol Ludogorets. Atenció que, segons com vagin els resultats, fins i tot l'Espanyol avui es pot classificar pels 16 de final.
Senzill, si l'Espanyol guanya i el Ferencváros no ho fa, a casa seva, davant el Cheska de Moscou, l'Espanyol estarà classificat pels 16 de final de l'Europa League. Caldria veure si com a primer o com a segon de grup mancaran encara dues jornades. Però ja estarà classificat per jugar a partir del mes de febrer, doncs ja les eliminatòries ja mano a mano, Davant de l'Espanyol, a Ludogorets, 0-1 al partit de la primera volta, amb aquell gol de Campuzano. L'equip búlgar estrena el tercer entrenador de la temporada, Alexi Seliakov. Torna el golejador romanès Quesero, 5 gols a l'Europa League. Avui, doncs, convocatòria de Machín, després d'un entrenament molt suau. 18 han entrat a la llista. Calero, Lluís López i Pol Lozano, per mi, 3 nous a la llista i 3 titulars, i cauen 3 habituals que descansaran per jugar diumenge a Madrid, Naldo, Roca i Víctor Sánchez. Per mi, l'equip d'avui, format per Diego López a la porteria, Lluís López, Bernardo, Calero seran al centre de la defensa, amb Corxià i Didac als laterals, Pol Lozano, Granero i Melendo, centre del camp, Adal Vargas, acompanyant el golejador de la cantera, Víctor Campuzano. En definitiva, veurem què passa avui. Ludogorets, 272 aficionats, més 100 de tribuna i 30 VIPs. Així que uns 402 espectadors del Ludogorets avui a un Cornellà que, evidentment, no lluirà les seves millors gales. T'explico que la Junta General d'Accionistes es celebrarà el 10 de desembre i que, a dia d'avui, l'Espanyol té ja més de 27.000 socis i 24.000 d'aquests socis tenen els seus seients, és a dir, que són abonats.
Anem a l'estadi de Cornellà al Prat, que ha finalitzat ja el dinar de directives. Saludem el Joan Capdevila. Hola, Joan, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bé, s'ha de poder disfrutar, no?, de l'Europa League, que costa molt classificar-se, que fa molts anys que l'Espanyol no està a Europa, i d'acord que la situació a la Lliga és preocupant i és la que és, però avui que és dijous, que l'Espanyol juga a Europa League i que l'Espanyol rep el Ludogorets, s'ha de poder gaudir del partit, no?
I tant, i tant. Jugar a Europa no està a l'abast de qualsevol jugador, és un al·licient més. Per tots els jugadors és molt important aquesta competició i com a club també, després de 12 anys sense poder participar, ja dic, té molts al·licients aquesta competició. Per sort, l'Europa League, l'equip va molt bé, estem primers de grup, i avui una victòria, doncs, pràcticament ja deixaria sentenciada el pas a la següent ronda, no? Vull dir que és il·lusionant i esperem, doncs, que els jugadors la disfrutin i d'alguna manera pot ser, doncs, amb bon joc i que bueno, pues, tingui una victòria que ens veniria molt bé.
Escolta, quin contrast, no? No esperàvem ni molt menys que l'Espanyol anés tan malament a la Lliga, però no sé fins a quin punt estem també una mica sorpresos de lo bé que van les coses a l'Europa League.
Sí, a vegades sol passar, no? Jo tinc experiència amb d'altres equips, no? Que també, doncs, a Europa anàvem molt bé i a la Lliga no tant. Pues mira, ara tinc amb el cap el Villarreal l'any passat, no? Que inclús, bueno, va patir fins un moment a la Lliga, però l'Europa League va anar molt bé, però bueno, esperem que aquest no sigui el nostre cas, sinó, doncs, ja et dic, disfrutar d'aquesta competició, intentar arribar el més a lluny possible, i a la Lliga, doncs, remuntar quan abans millor, capgirar la situació, que estic convençut que tard o d'hora, doncs, els resultats arribaran.
La situació és la que és, però si poguéssim la canviaríem, no? Anar desahogats a la Lliga i potser no també a l'Europa League, no, Joan?
Bueno, no, ara no es pot elegir, no t'hauria dir, però sí que és cert que ara, pues, aquesta és la realitat. I la realitat ens diu això, de que Europa, pues, l'equip està responent, està, pues, competint bé i, pues, la Lliga no tant. És aquesta realitat i el que, pues, bueno, que intentarem és disfrutar al màxim a Europa el màxim de temps possible i a la Lliga, ja et dic, capgirar la situació, perquè jo crec que, bueno, que l'equip s'està esforçant molt, no acabarem els resultats, però bueno, estic molt confiant de que la situació canviarà.
Tu que veus els jugadors perquè viatges amb ells, Joan, com els veus? Com veus el vestidor?
Bé, la veritat és que, bueno, els jugadors ho estan donant tot. És que a vegades és que el dia del València és que la primera part va ser espectacular, no? I, bueno, pues la segona, l'equip físicament va vindre una mica baix, però bueno, això sol passar a vegades, no? Però ja et dic, l'equip està, pues, amb ganes ja de tenir una victòria com abans millor, d'intentar retomar, pues, aquesta sensació de que, bueno, que les coses sortiran bé, i ja et dic, esperant que l'equip, doncs, trobi un resultat positiu, perquè de moment jo penso que pel que s'està demostrant i l'esforç que estan fent, tenen poc premi, no?, per aquests jugadors, i ja esperem que, ja et dic, que la cosa canvi, i ja et dic, a treballar al màxim, a esforçar-se, i els jugadors tenen moltes ganes de revertir la situació.
D'aquesta nova etapa al club, Joan, gaudeixes o pateixes?
Tinc més patint ara que gaudint, però bueno, és una mica de tot. Ja et dic, al final és l'equip el que volem que vagi bé, i ja et dic, a nivell personal, pues, estic content, evidentment, però bueno, estaria més content quan l'equip guanyi, evidentment, i ja estic esperant tant aficionats, jugadors i club, pues, una victòria o dos consecutives per veure les coses de millor manera, que ja et dic, que espero que arribin ben aviat.
Joan, gràcies, sort.
Molt bé, merci a vosaltres.
Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda.
Avui tornem a estar pendents d'una altra reunió per veure si es desbloqueja la vaga al futbol femení. Hi ha fumat o no encara?
No encara. Porten reunides sindicats i patronal, l'Associació de Clubs de Futbol Femení, des de les 12 del migdia a la seu del Ministeri de Treball de Madrid. Segueixen negociant per evitar aquesta vaga. Intenten signar el primer conveni col·lectiu de la història del futbol femení. Recordem que les jugadores reclamen sou mínim de 16.000 euros i una parcialitat del 75% com a mínim. S'estan buscant les fórmules per intentar garantir les peticions de les jugadores amb fons que podrien arribar del 1,5 milió que va oferir Media Pro pels drets televisius de la primera Iberdrola a canvi de televisar dos partits per jornada, o bé de la proposta de la Federació Espanyola que ahir va anunciar Rubiales, 1.152.000 euros per cobrir les diferències entre sindicats i patronals. Sembla que l'acord cada dia està més a prop, però de moment no hi ha fumata blanca. Veurem si avui, abans que acabi la jornada, la tenim.
A veure si arriba. Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Ja tenim la selecció espanyola classificada pels quarts de final del Mundial Sub-17.
Estan dins de les 8 millors del món. Ho van aconseguir amb un equip titular amb ADN Barça. José Martínez i l'Aix Moriba, del juvenil A, Pedri, cedit a les Palmes, i Robert Navarro i Pablo Moreno, dos joves que van començar la Masia. Resultat 2-1 contra una Senegal que només va mostrar oposició als minuts finals, quan van marcar el gol. Els d'Espanya van ser a càrrec de Robert Navarro i Germán Varela. El seleccionador nacional, David Gordo, va valorar el partit i va parlar de la següent fase, els quarts de final.
Los chicos han dado un nivel muy bueno, han puesto en práctica todo lo que hemos venido trabajando estos días para preparar el partido contra Senegal y la verdad es que estamos contentos, satisfechos y ahora ya pensando en el próximo partido, ¿no? que es el lunes y que vamos a tener un rival complicadísimo en cuartos seguro.
Espanya, l'actual subcampiona, jugarà dilluns a 8:45 contra França, que ahir va guanyar per 4-0 a Austràlia.
Gràcies, Víctor.
A tu.
Fins aquí el futbol, de seguida la rajada de Mirotić.
Hemos podido hacer llegar nuestro mensaje a muchos españoles de una manera...
Debate electoral a 5, que es algo así como un debate parlamentario, pero mirando a la cámara, maquillado, digamos más maquillado que de costumbre.
Presentaba cuatro tiros por la espalda.
Las bandas latinas siguen ahí. Los Latin Kings han sido sustituidos por otros grupos, si cabe, más violentos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE. Todo lo que necesitas saber.
Viento, lluvia, temperaturas bajas. El cambio de estación requiere cuidados especiales. Pero en El Corte Inglés encontrarás todos los productos que tú y tu familia necesitáis para cuidar la piel. Y sin que casi te cueste. Como un 50% en la segunda unidad de Regeneris, Luminous y Ice Biolife. Tu espacio de belleza diario está en El Corte Inglés.
Un motero llega donde nadie más llega. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes quién ha venido hoy a la tienda?
¿Quién?
Ana.
¿Ana? No la veo desde que la robaron en la tienda. ¿Cómo va?
Fatal. ¿Se está planteando traspasarlo? Anda con papeleos y todavía no le han arreglado la tienda. Lleva cerrada más de un mes.
Madre mía. Nos pasa a nosotras y tenemos que cerrar.
Protege tu negocio con la alarma líder. Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
¿Es posible dar la vuelta a España en coche eléctrico?
Claro que sí. Endesa X te lo va a demostrar. 7.000 kilómetros non-stop para recorrer en 7 días todas las capitales de la península. El reto más importante que se ha realizado jamás para poner a prueba el coche eléctrico. Síguelo desde hoy en endesa.es y autopista.es.
¿Cuatro pantalones, 7 camisetas, 6 cazadoras? ¿No es mucho para un fin de semana?
¿Un fin de semana XXL? No olvides que hemos alquilado un coche y no sabemos qué aventuras nos depararán.
Convierte tus fines de semana en megafines de semana. Con Avis y Viajes El Corte Inglés. Porque ahora puedes disfrutar de tu alquiler de fin de semana hasta 4 días, desde 15 euros al día y planear viajes tan grandes como tus ganas de vivir. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ah, y otra maleta para los zapatos.
Anem al bàsquet, Albert, que ve mogudet a la prèvia del Zalgiris-Barça.
Sí, partit demà d'Eurolliga, on el Barça buscarà redreçar el rumb després de la derrota a la pista de l'Armani-Milan, el rumb a Europa, perquè en vida guanyar el Montequit fue labrada al Palau Blaugrana. D'aquí 37 minuts, més o menys, surt l'expedició del Barça, acabat de dinar, està arribant a l'aeroport del Prat de Barcelona, surt amb vol charter cap a Kaunas. Abans, la prèvia marcada pel que periodísticament considerem com una rajada. A una setmana del Madrid-Barça d'Eurolliga. Ha parlat Nico Mirotić, vaja, ha parlat i ha sortit el pas de les crítiques individuals i col·lectives i bàsicament a un article del diari Marca on parlaven d'un distanciament, i ho diré suau, entre el vestidor y al técnico es Svetislav Pešić. Mirotić.
Son el Barça y hay mucha gente jodida que no lo han superado y que no lo van a superar. Y les duele.
este equipo, los jugadores, tanto los técnicos como la gente de arriba, estamos muy juntos, estamos más ilusionados creo que nunca. Hay otra gente con mucha maldad, que sabemos muy bien quiénes son. Lo que quieren es, quieren intentar romper el equipo, romper la dinámica. Pretenden miradas, los números, cosas así, y luego opinan, escriben lo que quieren.
Molt claret, ho ha explicat, eh?
Molt claret, compactadet, i vol directe. Ara ha agafat el vol directe, el pont aeri. Veurem si és que responen des de Madrid, perquè també això estic segur se li traslladarà ja a Pablo Laso i als seus jugadors del Real Madrid. La COPE li ha traslladat també tota aquesta polèmica a Svetislav Pešić. Jo crec que era interessant saber quin feeling hi ha entre l'entrenador i els jugadors. Entenen el seu missatge? La COPE li ha preguntat a Pešić. Pešić ha respost.
Todo el mundo sabe línea de exigencia de Pešić. Esto Pešić no cambia, se adapta, pero no se cambia. Yo tengo privado con todos los jugadores una relación con grande respeto. Ellos respetan a mí como persona, como entrenador también, pienso. Poco extraño es que este artículo es no firmado. Estoy muy motivado, especialmente después de este artículo.
Atenció al detall, que per mi no és menor. L'article del diari Marca no va signat, és a dir, tampoc podem anar a preguntar si és des d'aquí s'ha signat, des de Barcelona, tampoc entrarem en polèmiques periodístiques. Vaja, el partit es juga demà, és el Guiris Barça, i atenció, recupera a Pau Ribas, inèdit durant tota la temporada, per unes molèsties que van aparèixer després de tornar a incorporar-se a la dinàmica de grup, tindrà minuts. Ho ha confirmat Pešić, alta mèdica, queden a la infermeria Ertel, Pangos i Víctor Claver.
Demà fem la prèvia del partit. Gràcies, Albert, que vagi bé.
Que vagi bé.
Quatre minuts i les quatre. Avui acabarem parlant de rugbi. Juan Arias, què tal? Bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Perquè venim del Mundial, de la final del Mundial, que s'ha adjudicat Sud-àfrica, i si teniu ganes de més, tenim derbi a casa nostra aquest dissabte. S'enfronten el Barça i la Santboiana.
Un derbi català de rugbi marcado por la igualdad entre el Barça, una sección que el club azulgrana ha potenciado en los últimos años, y el histórico Santboiana, primer equipo de rugbi de España. El Barça no es una sección de jugadores profesionales, como sí lo son los dos de Valladolid, entre Pinares y El Salvador. Su presupuesto está entre los cuatro últimos de la liga, no tiene campo propio de entrenamiento, los tiene que ir alquilando por Barcelona y alrededores, y juega sus partidos en la Tachonera, en el Vall d'Hebron. La idea es ir mejorando la sección progresivamente. A pesar de todo, el equipo azulgrana fue finalista de la Copa del año pasado, está en semifinales de la actual Copa del Rey y es sexto clasificado de la Liga, un punto de la Santboiana. De los últimos cinco partidos, el Barça, por cierto, le ha ganado tres a los del Bas Llobregat. Su técnico, Sergi Guerrero, habla del derbi.
Nosaltres ens centrem en aquesta setmana, primer, en corregir errors de l'últim partit i a preparar-nos bé. I dissabte volem fer un gran partit, volem tenir oportunitats de treure els punts de la Lliga. La Santboiana és un gran equip, és un gran rival i és un gran club de rugbi. És tot un repte preparar-nos bé i afrontar el partit amb molt desig.
La Santboiana ganó su última liga en el 2006 y desde entonces está intentando reverdecer viejos laureles. Su entrenador, Ricardo Martinena, alude a esta situación, a la falta de presupuesto, y avisa que el Barça está en disposición de convertirse en un equipo ganador a poco que el club invierta más en su sección de rugby.
El salto para volver a tener títulos tiene también que ver un poco con el tema económico, y en ese aspecto, pues bueno, estamos esperando y trabajando para intentar encontrar un gran sponsor que nos ayude en el camino del centenario, y bueno, a ver si lo conseguimos y volvemos a ser competitivos arriba.
¿El Barça puede pegar un salto cualitativo a poco que se meta dinero en esa sección?
El Barça, cuando quiera ser campeón, será. A poco que dediquen 500.000 euros a la sección y serán campeones todos los años que quieran que sea.
Declaraciones de Martinena en Sportcope el sábado a las 2 de la tarde. Instalaciones de la Tachonera, el derbi, entrada libre, Barça-Santboiana.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
¡El Superstar! Habla, pueblo, habla. ¿Qué sin vivir que están teniendo en el Levante? Porque tienen a Oyer, el portero lesionado, y juegan en Bilbao. Pero Aitor Fernández, el titular, está convocado como suplente de mesa electoral en su pueblo, Arrasate. Bueno, respiran ligeramente tranquilos, porque según Eurosport han podido contactar con la persona designada para ser titular de esa mesa, Begoña Balanzategui, que ya ha dicho que se va a presentar.
Yeah.
Uno, porque es su obligación.
y dos, porque es seguidora de la Real. O sea, que una seguidora de la Real no va a perjudicar al Levante el día que juega el Levante contra el Athletic de Bilbao. Cosas de la convocatoria del domingo. Última hora, Valldori.
Última hora.
Llista de França, 23 jugadors. Sí, Griezmann, sí, Lenglet, no Umtiti, no Dembélé. Ha dit Deschamps que no està preocupat per la situació de Griezmann. Sorteig de la ronda élite per classificar-se pel Mundial de Futbol Sala del 2020. Sèrbia, Ucraïna, França, Espanya. I recordem, Mateu Alemany, es veia venir, era qüestió de temps, s'ha desvinculat avui del València Club de Futbol.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Adéu, Oli.
Gràcies, adéu.
A les 4.